Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Gairebé 7, que passen de les 5 de la tarda. Encarem la recta final del programa d'aquest dimarts aquí al Fabricació Pròpia Ràdio Estel i com és dimarts necessitem obrir el nostre espai de ciència, ja sabeu, amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Què tal? Com
molt
estàs?
Molt bé, Mercè.
Molt bona tarda.
Igualment.
Què t'haig de dir? Perquè, a veure...
Digui.
Jo et dic, abans de Joan Anton estàvem escoltant a la Sandra i dic, Joan Anton, dic que et podré preguntar pel meteorit. Que s'ha vist.
I jo què t'he dit? T'he dit, no em diguis meteorit.
No em diguis meteorit.
N'has de dir el bòlit.
Què ha passat?
És un objecte que va entrar a l'atmosfera. Se suposa que és d'origen cometari, vol dir que és un fragment d'un cometa. Jo les primeres dades que vaig llegir, quan ho vaig buscar i que són els investigadors que s'hi van posar, eren o són de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, perquè és un objecte que es calcula que va entrar més o menys per sobre d'Extremadura. En aquell moment és quan va fer contacte amb l'atmosfera. I va continuar el seu camí passant per Extremadura, Portugal i finalment anant sobre l'oceà Atlàntic i durant aquest camí va patir diverses explosions, que era com fragmentació d'aquest objecte, que es podien veure i finalment hi havia el dubte de si aquest objecte, anomenat bòlit, ara t'explicaré les diferències, si aquest objecte hauria pogut tocar a terra, és a dir, hauria pogut caure a l'oceà fragments. Mira, nosaltres anomenem meteorit a qualsevol fragment que toqui terra. Si no toques terra, no ets un meteorit. Per tant, per ser un meteorit, has de sobreviure a l'entrada a l'atmosfera, baixar i tocar terra. Llavors et direm meteorit. Però si no, ets altres coses. I aquestes altres coses són diverses. Mira, utilitzem una paraula molt genèrica, que és meteoroide. Meteoroide és qualsevol objecte que entra a l'atmosfera de la Terra i que és més petit que un asteroide. Diguem, asteroide ho guardem pels objectes més grossos, a partir d'uns quants metres, no? Això ja seria un asteroide.
Entesos.
Si no, és un meteoroide. I quan entren a l'atmosfera poden passar diverses coses, en funció de com de gros és aquell objecte. Pot pensar que sigui molt peque, molt, molt, molt petit, faci un flash de llum, diguis oh, tanquis els ulls i demanis un desig,
sí.
Doncs això és una fugissera, és un estel fugaç. En diem un meteor o un estel fugaç.
Val.
O pot passar que sigui una bola de foc, que no és foc, un bòlit, com aquest, que ja són objectes una mica més grossos, que sobreviuen bastant a aquesta entrada a l'atmosfera, que es tornen incandescents i ens donen aquest flash de llum tan intens, però que el traç és molt allargat. Normalment són molt allargats i molt intensos. Aquests són els que anomenem bòlit, que normalment acostumen a fragmentar-se. Són objectes grossos que, diríem, es cremen, no és exactament cremar, però en podríem assimilar a cremar, i es fragmenten i donen aquests flashos de llum tan tremendos. De tant en tant, algun d'aquests fragments toca a terra. Aquell fragment és un meteorit.
Val. Jo crec, més que jo t'anava a preguntar, clar, les diferències entre meteorit i bòlit seria només del fet, diguéssim...
Només el trosset que toqui terra serà un meteorit.
És meteorit.
I se'n poden generar més d'un. És a dir, un bòlit pot acabar generant més d'un meteorit en funció de com es fragmenti, amb molts de trossos, si alguns d'ells sobreviuen, no s'acaben d'incinerar del tot a l'atmosfera i toquen terra, en independència de si són minúsculs o són pedretes, allò és un meteorit.
Clar, i aquella frase feta, Joan Anton, que tu deuen haver dit bastant, és que, no?, que vaig de, bueno, que tu deus dir que vaig de bòlit.
Sí, però i d'on ve això? Vols dir que ve d'aquí?
No ho sé, mira, li preguntarem al Virgili.
Ah, no ho sé.
És de conduir, diu.
Ah, de conduir, ja pot ser. És que Ferran. No sé d'on ve. Ja pot ser,
pensar.
De conduir.
Bueno, escolta, cap on ens portes avui? Parlant de conduir, cap on viatgem?
Al temps.
Sí?
En el temps viatjarem.
Va, hi anem?
Vinga.
Anem-hi. Les meves pel·lícules preferides.
Ah, sí?
Uf. Molt. La primera, eh?
Ah, pues un dia... Sí, segur que l'he vista, però no sé si la sé distingir primera o segona.
Sí, home, el Retorn al futur és la primera, que és el Martin McFly, que viatja al passat. Bueno, el passat... A veure, la tercera sí que viatja a un passat,
correcte.
No? Que se'n va, doncs, diguéssim, a... Bueno, quina època?
A l'oest.
A l'oest, clar. I la segona, viatja cap al futur.
Vale, no l'estic molt presents, eh? No, ho sento. No, mira, la meva memòria és horrible.
No passa res.
Probable que les hagi vistes, però no, en aquest moment no l'estic molt presents.
Escolti, però avui sí que viatjarem. És que hem començat el programa i jo plantejava aquesta pregunta. Vosaltres creieu que és possible viatjar en el temps?
I què?
I la Harke aquí m'ha fet una exposició, saps? Una argumentació personal, però no m'ha arribat a contestar. La Coromines m'ha dit, potser sí... O potser no, o sigui que tampoc m'han arribat a contestar.
Oh, què dius?
Llavors jo t'ho pregunto tu.
Resposta,
què?
Sí.
Sí?
Constantment. La vida és un viatge en el temps. Ara tu, jo, la Vanessa, tots els oients, estem viatjant en el temps. Estem anant cap al futur. Fixa-t'hi, tu pots estar immòbil en un lloc, en una ubicació. Tu ara dius, jo estaré quietó aquí a la cantonada de no sé on, no? Però tot i això no pots estar quiet en el temps. No pots parar el temps. El temps sempre transcorre cap endavant, de manera que tu viatges en el temps. I a quina velocitat viatges? Doncs mira, la velocitat és molt senzilla. Viatges a un segon per cada segon de temps que passa. Te'n vas un segon al futur per cada segon de temps que passa. O un minut al futur per cada minut que passa. Per tant, la vida és viatjar en el temps. Qui ho hagués dit? I és així de fantàstic. Per tant, ja saps la resposta. Si mai algú et pregunta, és possible viatjar al temps?
Sí.
No només és possible, és el que estem fent constantment. Viatjar cap al futur, a una velocitat constant d'un segon per cada segon que passa.
Davant d'un futur incert, molt per descobrir, no vull decidir i perdre aquest moment just abans de començar.
Quines músiques.
Sí que estaves pensant, ara t'he vist com...
Les músiques, que m'encanta la música en general i quan... Va, en fi, és igual.
Sant Josecs, futur incert. Clar, et queda clar, doncs, que el sol fet de viure, Joan Anton, i és un viatge.
Som viatgers en el temps. Tu i jo?
Sí.
I la Vanessa? Som...
La Vanessa sempre, amb nosaltres.
Som viatgers amb el temps.
Clar. Val, però és possible viatjar cap al futur? Ara em posaré una mica...
Va, anem a complicar-ho.
Més de pressa que el pas del temps.
Aquí està la pregunta. Ara està ben formulada, Mercè. Perquè si només es pregunta, és possible viatjar al futur? Ja hem vist, sí, ja hem vist. Ara la qüestió és, podem anar més de pressa cap al futur, que un segon per cada segon que passa? I aquí haurem de recuperar la física... Aquesta no s'estudia tant a l'institut, ja s'estudia a la carrera, però ho farem molt senzill.
Si us plau, a veure.
És la relativitat d'Einstein. Sabem que el genial Einstein va parir dos grans teories a començar del segle XX. Una n'anomenem la relativitat especial i l'altra és la relativitat general, que ara explicarem molt de pressa quan anem a mirar això del temps. Estan les dues molt relacionades i veuràs que totes dues teories, que no només són teories... teòriques, allò escrites, no?, en un paper, sinó que les utilitzem, les emprem constantment i, per tant, estan més que demostrades, ens ensenyaran que la resposta torna a ser sí. És possible viatjar cap al futur més de pressa que el que ara estàvem dient. Gravity is working against me.
Què hem de fer, Vera?
A veure, si vols, ja ho diu la cançó, parlem de la gravetat.
Si us plau.
Parlem de la gravetat i del viatge en el temps. Sí, mira,
I em permets dir una cosa, Joan Anton?
Sí, digues.
És que, mira, sí, ho hem de dir. Mestre Virgili, que ja saps que ens escolta, ara s'enfadarà perquè ho dius. Això sempre m'escriu i em diu, no ho diguis en antena,
Vale.
Però jo crec que és interessant, no,
què
Vanessa?
Diu?
Clar, ens hem preguntat, allò d'anar de bòlit. no? D'on tu deies, d'on prové. Doncs anada bòlit s'escriu, mestre Virgili, amb T final i no té cap relació amb el bòlit amb D final.
Molt bé.
Diu, el bòlit, el que explica en Joan Anton, i l'automòbil, és l'automòbil molt veloç, comenta. I el bòlit amb T, diu, és un joc infantil. Jo no sé si els nostres oients... Diu, és pica i salta disparat, va de bòlit.
Ostres.
No ho sabia, això?
Jo tampoc.
Que curiós.
No, vos està molt bé. Veus, sempre s'aprèn de tot, de tot.
Bueno, ens ensenyes això de...
Va, la gravetat i, sí, el temps.
A veure,
la relativitat general ens explica com funciona... D'Einstein ens explica com funciona la gravetat. I alguna vegada t'he explicat, i crec que t'ha agradat quan t'ho he explicat, que en aquest mateix instant el temps transcorre diferent al teu cap que en els teus peus. De manera, sí, que les cèl·lules dels teus peus estan envellint més a poc que ho estan fent les cèl·lules del cap. I això és perquè el pas del temps, i això no és que hi hagi rellotges pobrets que tinguin problemes i que no funcionin bé, no, suposant que tots els rellotges funcionen perfectament, el passar de la vida, el ritme en què passa la vida, va diferent en funció de com es nota la gravetat. Quan notes més gravetat, més a poc transcorre la vida. Quan hi ha menys gravetat, més de pressa va la vida. Per això els teus peus, que estan un xic més a prop del centre de la Terra, noten una mica més de gravetat, res, ínfimament, no? I els del teu cap ho noten una mica menys i per això envelleixen més de pressa. Això és un efecte que és irrellevant, aquest que t'acabo de dir, del cap i dels peus, eh? Irrellevant per a la nostra vida quotidiana. Però és un efecte que hem d'emprar constantment perquè ja vivim en un món molt tecnificat, de manera que hem de tenir present aquest efecte. Els satèl·lits GPS. Els satèl·lits GPS estan en òrbita de la Terra, noten una mica menys de gravetat, una mica menys. Si no corregíssim els seus rellotges, per tenir en compte aquesta diferència, ens equivocaríem cada dia de 9 quilòmetres en el posicionament. Acumulables. Vol dir, 8 t'equivocaries, no, voldries anar a la botiga a comprar-te no sé què, et posaria el GPS i t'enviaria 9 quilòmetres més enllà, i al dia següent 18 quilòmetres, i així. Per tant, no podríem emprar el GPS. Això és interessant reflexionar, Mercè, perquè de vegades pensem que tots aquests efectes que s'anomenen relativitat, ui, això és dels científics bojos, no? Això és una cosa que és molt complicada, sí, i una mica ho és, però que està fora de la nostra vida. No, està dins de la nostra vida.
Està fora de la nostra òrbita.
Exacte, doncs no, està a la nostra òrbita, però en òrbita dels GPS, no? Emprem cada dia. Per tant, ja tenim que la gravetat afecta el ritme en què passa el temps. Ara anem a viatjar al futur amb la gravetat. Sabent això, ara anem a viatjar al futur. Imagina't que en una nau t'acostes a un forat negre i sobrevius. Què és possible? En teoria és possible posar-se en òrbita en un forat negre. De fet, la pel·lícula Interestel·lar és una de les que utilitza aquest efecte. Tu no notaràs res. El teu rellotge continuarà funcionant normal i tu continuaràs envellint de la mateixa manera que haguessis envellit a qualsevol altre indret. Només que quan tornis a l'origen d'on tu has sortit, suposem a la nau mare o a la Terra, és igual, trobaràs que els que s'han quedat allà a la nau o s'han quedat a la Terra han envellit molt més que tu. Molt més que tu. I et compararàs i diràs, què ha passat aquí? Per mi només ha passat, posem una setmana, improviso, m'invento xifres, una setmana i en canvi per ells han passat 15 anys, o 20, o 30. I per tant, fixa-t'hi que en realitat has viatjat al futur. Tornes al teu origen, la Terra, i tornes al futur de la Terra. Tornes 20 o 30 anys més allà.
Clar.
Tu vas sortir ara i tornes d'aquí a 20 o 30 anys, però per tu només ha passat un dia o unes hores. Per tant, d'alguna manera, acabes de fer un viatge al temps, un salt cap al davant en el temps. A base d'acostar-te a un objecte que té molta gravetat, estar-te allà una estoneta, una temporadeta, i tornar cap al teu punt d'origen. Has fet un salt al temps.
9 a 8 metres per segon. És per això que gira el món. Newton té tota la raó. No, si ja m'ho ensumava jo. I no.
Clar, llavors ara Joan Anton.
Vinga.
Dóna'm més, no? O sigui, pel que entès. A veure si ho entès bé.
Vinga.
O sigui, la gravetat xucla el temps.
Molt bé, ho podríem dir perfectament.
Podríem dir-ho així, no? Sí. I el fa anar més lent.
Perfecte.
Sí?
Súper.
Val. Clar, llavors, Tu ara has dit cap al futur amb la gravetat.
Molt bé.
D'acord. I els dos bessons que tinc aquí?
Clar, l'exemple dels dos bessons...
Què és l'exemple?
Que anomenen la paradoxa, l'hauràs escoltat algun cop, no?, que hi ha dos bessons, un es queda aquí a la Terra, l'altre sí. és astronauta i marxa, en un viatge interestel·lar molt llunyà i molt de pressa, i quan torna es retroben i es queden sorpresos i impactats perquè eren bessons, quan van sortir de la Terra, eren idèntics, de la mateixa edat, realment, i quan tornen, un d'ells ha envellit molt poquet i l'altre ha envellit molt. I això és s'anomena la paradoxa dels bessons. Això és un efecte també de la relativitat, però en aquest cas de la relativitat especial d'Einstein, que ara t'explico en què funciona la cosa. Fins ara dèiem la gravetat. Val, ara deixem la gravetat, ja hem entès el tema de la gravetat. Ara anem a viatjar en una altra eina que tenim, que és la velocitat. Velocitat. Dos objectes movent-se, un relativament vers l'altre, si un pogués veure i mesurar el rellotge del company que s'està movent, veuries que el seu rellotge s'endarrereix respecte al teu rellotge. Val? Suposem això, dos naus viatjant. Val? Hi ha velocitats diferents una de l'altra. Si una nau pogués veure el rellotge de l'altra nau, veuria que s'endarrereix, que el temps a l'altra nau passa més a poc. Però ara ve la cosa. A l'altre també veuria el mateix. Si et mirés a tu, veuria que ets tu el que transcorres més lent, el que el temps passa més lent. Val. Això és un efecte de la relativitat especial de l'Einstein. Per què hi ha aquesta simetria? Per què quan un ho mira pensa que és l'altre?
Que és l'altre, no?
I al contrari. Perquè en realitat a l'univers no existeix, a la natura no existeix res que s'anomeni que sigui velocitat absoluta. Tot és relatiu. Per exemple, és el típic que quan tu estàs dalt d'un tren i el tren es va movent a l'estació i arriba un moment que mires per la finestra i arribes a dubtar si ets tu el que es mou o és el tren que està aturat a l'andana, però que tu en aquell moment et sembla que s'està movent. En realitat, qualsevol dels dos pot reclamar que s'està movent. Tu pots dir, no, sóc jo que s'està movent i l'altre tren està aturat. Però un passatger que hi hagi l'altre tren podria reclamar que és ell el que s'allunya de tu, no? Un exemple d'una nau que s'allunyi de la Terra. Tu dius, és la nau la que se'n va. El de la nau et pot dir, ets tu. És la Terra la que se'n va de mi. I tots dos podrien tenir raó. Perquè la velocitat és un concepte que és relatiu, no és absolut. No existeix res a l'univers que digui velocitat absoluta. Tu, absolutament, respecte a tot, t'estàs movent. Sempre és en referència en alguna cosa. Això crea la simetria que t'he dit. Però ara anem a viatjar en el temps, amb tot això. Ara que hem fet l'escenari, anem a utilitzar l'escenari. Tenim els dos bessons, els posem aquí a la Terra i n'enviem un cap a l'univers en un viatge interestel·lar molt de pressa. I quan torna, veiem que aquest ha envellit molt més que el seu bessó aquí, i diem... Bueno, això és el que acaba d'explicar el John Anton. Com que hem fet viatjar a l'astronauta a molta velocitat, el seu rellotge, la seva vida, s'ha endarrerit, ha anat més lent i, per tant, ha envellit menys quan ha tornat. Però, clar, això, fins aquí, aquesta és l'explicació trivial que donen molta gent i s'equivoquen. No és aquesta la cosa, perquè acabem de dir que hi ha una cosa que és simetria. Acabem de dir que hi ha una cosa que és que si l'astronauta pogués mirar la Terra... també ell veuria. Per tant, com és possible que realment només hagi estat un d'ells el que hagi envellit
més? I com és possible?
Això és la gran paradoxa que es diu, perquè en realitat tu, tornem a l'exemple del tren, quan saps que et mous en un tren o en un vehicle? Quan frena o accelera? En aquell moment no tens dubte. La frenada o l'accelerada és absoluta.
Sí.
Tu notes que te'n vas al davant o notes que t'enganxes al seient. Això vol dir que el teu vehicle o està accelerant o està frenant. Això trenca la simetria. Només un dels trens està accelerant o frenant i tu posis, soc jo segur, perquè soc jo el que s'està enganxant al seient o me n'estic anant cap al davant. Això trenca la simetria. Doncs mira, l'astronauta que s'ha anat a l'espai ha hagut d'accelerar per marxar. Per tant, ha accelerat, ha trencat la simetria, ha anat no sé on, ha frenat, perquè ha de tornar, ha girat, ha tornat a accelerar i ha arribat aquí. Això ha trencat la simetria que dèiem i en aquest cas només un d'ells ha envellit més que l'altre i és el que se n'ha anat a l'espai. No em diguis que no és fascinant, això.
Bueno, clar, sí, com ho expliques així, també.
Increïble. I això no ho hem pogut fer amb humans, encara, però sí que ho hem fet...
S'ha provat, no?
Sí, ho hem fet amb partícules fonamentals, amb partícules elementals, n'hi ha unes partícules que es diuen muons, que tenen un temps de vida determinat. Viuen molt poquet, molt poquet. Accelerant aquests muons en acceleradors de partícules, podem veure que, en realitat, detectem com si visquessin més del que haurien de viure quan estan en repòs. Això és demostració i, a més, quadra tot aquest temps quadra amb el que ens diuen les fórmules de la relativitat. Per tant, no hem demostrat en humans, però sí que ho hem demostrat en partícules, i vés a saber si algun dia els humans tindrem tecnologia suficient per acabar-ho demostrant també, no? Per poder fer grans viatges, s'ha de dir que has d'anar molt de pressa, perquè aquest efecte tingui rellevància,
sí.
Correcte, sigui significatiu,
sí.
Has d'anar molt de pressa, velocitats pròximes a fraccions, les de la llum, 10%, 20%, 30% la velocitat de la llum. Per tant, encara trigarem molt en poder-ho fer, però potser algun dia ho podrem fer.
Estem parlant amb el Joan Alcatrà, ja sabeu que els dimarts toca ciència aquí al Fabricació. Ens ha quedat clar, per tant, que és possible. Jo ho vaig anar dient.
Sí, 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 bé, quedant, perfecte,
eh?
Perfecte.
Que en teoria es pot viatjar cap al futur.
Totalment.
Joan Anton, que efectes pràctics i viatgem, de fet, cada segon que passa.
Sí, senyora.
Però ara la pregunta que et deia. Començàvem amb Retorn al futur.
Sí.
I que la primera pel·lícula, ell retorna al passat.
Al passat vols anar?
Sí. Es pot viatjar...
No sé si és recomanable, però bueno, escolta'm...
A veure...
A on voldries anar?
Jo, si anés al passat... Ostres, jo aniria, jo crec que... En un lloc concret.
Sí, o en un temps concret,
en
o,
un temps
lloc,
concret.
O en un lloc...
Home, jo aniria a Torà, a la meva infantesa.
Val.
Molt, a un estiu.
Molt xulo.
L'estiu del 92.
M'acabes de tocar. Clar, jo pensava que diries una cosa més històrica,
històrica
i, en canvi, te n'has anat a l'emocional, que és súper.
Ja,
super.
Però bueno, també és veritat que la Vanessa, què? Cap a on? Dius, no ho sé. És que, clar, has de viatjar, clar, i tu cap a on aniries?
No ho sé, tampoc. Sí que, agafant el teu exemple, sí qual tornaria en alguns episodis del meu passat, però no ho sé, no. Potser m'agradaria visitar alguna cosa èpica.
Tipo què?
No ho sé. Algun cop, com que soc de Tarragona, m'he imaginat en un circ romà.
Sí?
Sí. Bueno, m'he imaginat. A veure, no, vull imaginar com devia ser allò.
No, que t'hagués agradat viure-ho.
Sí, amb tot de gent en allà i posant-se drets i les quàdrigues, no? Aquelles curses que hi havia, no sé. Mm. Bueno, seria un moment. No ho sé, la veritat. Però, bueno, la qüestió és que anem a contestar.
Podem viatjar cap al passat?
Resposta, no. Amb la física que tenim,
Sí.
Que pobres humans, ja ho hem dit, som molt humils, estem intentant entendre una cosa que es diu natura, que no té per què ser entenible pels humans, i per tant estem creant el que nosaltres, fixa-t'hi que agosarats som, anomenem lleis de la natura. I la natura s'està partint el pit cada cop que ens escolta dir lleis de la natura.
Deu, les lleis.
Deu pensar, però que s'han cregut aquests, sí. No, en la nostra física no podem, perquè es produiria un efecte pervers,
sí.
Que ens trencaria el que anomenem causalitat. Causalitat vol dir causa-efecte. Avui tu i jo estem parlant perquè abans hem nascut, perquè hi ha un ordre de les coses, una seqüència, no? Si veig uns vidres trencats a terra és perquè abans la copa era sobre la taula, no a l'inrevés, no s'aixecaran els vidres per posar-se espontàniament sobre la taula i crear un got. Això no anomenem causalitat, causa-efecte. Si poguéssim anar arrere... podríem trencar aquesta causalitat. Imagina't, i això és argument de pel·lícula, no? Imagina què passaria si afectéssim el nostre futur. Anem arrere, provoquem, sense voler-ho, un accident i mor un avantpassat nostre. Com es resol això?
És a dir, això és com... el que li passa al Martin McFly.
Sí, veus? I com ho resol?
Com ho resol? Bona, doncs sense tocar res, gairebé. O sigui, el que he d'intentar és... Primer de tot, que no es trobi amb el...
Clar,
perquè ell tampoc viatja molt... Fa un raga, diguéssim, que viatja al 42.
Raga,
saps? Que encara és... Primer de tot, que no es trobin ells dos, la mateixa persona. Mm-hmm. Gràcies, Paula. Retorna al futur. Doncs no sé què m'estàs... Ara mira, l'hem perdut.
No, ja això, les paradoxes aquestes
es podrien
crear.
Clar,
no?
Com, no? O sigui, com s'evita?
No, doncs s'evita no viatjant al passat. És a dir, clar.
I a més... Joan, tant d'una lògica aplastant.
No, és que la tingui jo, és que tenen aquesta estructura física que hem creat. A més, per fer-ho, hauríem de poder viatjar més de pressa que viatja la llum en el buit, i això també és un límit que ens imposa la física actual. Dit això, torno a explicar, és la visió dels humils humans intentant entendre una cosa que és molt complicada i creant unes lleis que de moment no ens han fallat mai i que les anomenem lleis de la natura, insolents, que no ens han fallat mai però que ens permeten sobreviure, ens permeten no tornar-nos massa bojos. i ens permeten anar progressant fent ús d'aquestes eines que nosaltres estem creant que ens ajuden a entendre una mica millor el lloc on vivim, l'univers on vivim. Per tant, la resposta avui és no. No podem viatjar cap al passat. I aquí està la cosa. Aquí està la cosa. Hi ha pel·lícules que utilitzen, hi ha arguments que utilitzen, aquí doncs, fan ús, per exemple, d'uns conceptes teòrics que es diuen túnels de Cook, que algun cop n'hem parlat, sí. Algunes pel·lícules empren, no?, i que connecten forats negres.
Però...
És a dir, però, primera, no hem certificat que això existeixi. Mm. Segona, hi ha, per exemple, el Kip Thorne, és un Premi Nobel de Física, és el que va escriure el guió d'Interestel·lar. El tema de Kip Thorne és tremendo. Ell va escriure el guió de la pel·lícula, el va escriure ell.
Val.
I se'n va... Puc explicar-ho, això? Tenim...
Tens tot el temps
no,
al
home,
món.
No, tampoc. Va anar Steven Spielberg. I li va dir a Steven Spielberg, escolta, mira quina pel·lícula vull fer amb tu. I el Spielberg es va entusiasmar. Però no hi va haver acord entre la productora i ja, no sé què, aquelles coses que passen, i la cosa va quedar en un calaix, fins que al final això va arribar a Nolan, i Nolan va dir, la faré jo, aquesta pel·lícula. No la va fer Spielberg.
Clar.
I però el paper de Thorne, del Premi Nobel de Física, va ser determinant, no només va escriure el guió, sinó que va estar assessorant durant tot, tota la pel·lícula. De manera que l'argument científic ja està molt ben fet. Està en una base tremendament cuidada. I ell explica, quan ell comenta com va crear aquesta pel·lícula, no? Ell explica que s'ha permès la llicència aquesta d'anar una mica més enllà, de fer que aquests efectes que et deia, que no sabem si realment existeixen perquè no els hem detectat mai, com un túnel de Cook, doncs ell es permet la llicència d'emprar-los, de dir, suposem que existeixen i suposem que en el futur la humanitat els pugui utilitzar, no? I aconsegueix fer aquests viatges en el temps que fa la pel·lícula Interstellar, que en alguns moments et deixen descol·locat, perquè el teu cervell està intentant entendre què és el que està a la pel·lícula. I, com et dic, és un intent d'anar una mica més enllà de la física que avui coneixem. Però torno a dir, amb la física que avui coneixem, no podem anar al passat.
Escolta'm, una cosa, ara m'has fet pensar. Clar, és que Christopher Nolan també va fer Oppenheimer.
Sí.
I justament aquesta crítica que tu deies, et trobo molt ben aconseguida, de dir, ostres, és que a nivell de nocions físiques, no?, Interestel·lar està molt ben aconseguida.
Molt.
I tu vas veure, no?, Oppenheimer?
Sí.
Sí. Clar, a mi sí que em va arribar, em va cridar molt l'atenció.
No, perdona, no. No l'he vist.
No l'has vist?
No, i t'explicaré. I no la vaig veure voluntàriament.
Per què?
Perquè em vaig haver de parlar en alguns mitjans. I vaig voler parlar de la història, no de la pel·lícula, de la figura d'Oppenheimer, sense deixar-me condicionar per la pel·lícula. Llavors em vaig obligar a no veure-la, tot i que m'hagués... I després ja,
això
i ja se m'ha passat i no l'he vista.
Doncs el que sí, una de les crítiques, mira, me la va fer el meu germà, em fa il·lusió dir-ho perquè ell és físic, no? I deia, diu, ostres, el que he trobat a faltar d'Oppenheimer és que es parla molt de política... I poc de física.
Bueno, clar.
I és el... Però bueno, això ja va cadascú, eh?
Clar, suposo que han anat a fer una pel·lícula, m'imagino, no?, molt abast de la gent, que no espanti... No ho sé. No ho sé, perquè ja et dic, no l'he vista. El personatge és fascinant, és a dir, la història real que hi ha al darrere. I és fascinant. I pel que m'han dit la gent que l'heu vist, crec que s'ha respectat bastant la història del que va passar amb la figura d'Oppenheimer i amb tot el context polític i científic que es va viure en aquell moment. Pensa que les pel·lícules, totes les pel·lícules avui en dia que tenen component científic, tenen un assessor científic, totes. Només que depèn del director i del productor el cas que li fan en aquesta assessora científica. De vegades es deu aixecar i deu dir, escolteu, que això no pot ser així. Li deu dir, asseu-te, perquè això sí serà així, perquè necessitem fer-ho.
Clar, cridava l'atenció, perquè també és de Christopher Nolan aquesta pel·lícula, però és el que tu dius, que potser, clar, és que Robert Oppenheimer també va tenir com aquesta base en política, tot el que li va passar,
correcte.
Llavors és el pes que tu li volies donar.
Sí, exacte,
no?
I segurament aquí el que ell volia retratar era tot aquest calvari que es va passar, no?
Quan la vegis que ens diràs què tal.
Sí, el que passa que no... Ara ja ha passat tant de temps... Ara en tinc d'altres a la llista.
Tens unes altres, no?, per mirar.
Sí, en alguna plataforma.
A mi m'agrada, eh?
Sí?
Sí.
Bueno,
sí,
em parlen molt bé, em parlen molt bé.
A mi m'agrada. Joan Anton Català, com sempre, un plaer, gràcies.
El plaer és meu, gràcies a tu.
Va, 5 minuts que passen de 5:45 de la tarda. Encarem ara sí la recta final de la fabricació d'aquest dimarts i ho fem amb la taula de diàleg. Ara tornem.
Ràdio Estel.
l'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel Sense Distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Minuts que ha passat de 6:15 de la tarda. Aleix Cabrera, bona tarda.
Bona tarda.
Joana Justícia.
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda. Espera't que no l'hem escoltat a la Joana.
Hola, bona tarda. Ui, ara sí. Ara m'he costat massa i tot.
No, tro de veu. On és la Roser Pedrós?
Atrapada al transport públic.
Ai, què ha passat?
Més dia atrapada, què ens hem d'imaginar? On està, pobre, entre passadissos.
Un embús. Els carrers de Barcelona tots en obres.
Vaja.
Jo he rebut un missatge. Vosaltres quedareu al vostre xat. Sí. No sé si que ho ha dit.
Sí, sí, ha posat l'emoticona amb la gota allà de suor.
La gota de suor, sí.
Tres.
Per tres, eh? Vull dir que està molt, molt atrapada.
Està molt atrapada. Intentarem connectar amb ella, a veure si podem. Diu, no arribo a temps. Diu que no, el Ferran diu, l'està intentant trucar, però no hi ha manera. Bé, en tot cas, a veure si, en algun moment, segur que ens està escoltant. Sí, bé. Jo sabeu... com sóc, eh? Però sí. El qui m'ha atrapat aquests tres dies, que, per cert, heu fet festa, vosaltres,
sí,
o no?
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ahir jo estava a la platja, aquestes hores.
Oh, mira
sí,
que
sí.
Bé.
Què dius ara?
Estava a Sitges, sí, sí.
Que bé.
Sí, sí. Bueno, m'he cremat i tot, eh? És que està... Bueno, no, no.
A quina hora vas anar a prendre el sol?
Mala hora.
No haurem de parlar un dia d'això.
Sí, sí. No,
quina hora? Quina hora? Digue-la, digue-la.
De les 4 i les 6 vaig estar allà.
Ah, bueno, millor de 5 endavant.
Sí, sí, sí.
Sí, no?
Sí. Recomanen que d'11 a 4 s'eviti. Sí, important, sí. Factor de protecció extrem, eh? Això t'ho diran sí, els dermatòlegs.
Sí. Clar.
Sí.
Ho tinc en compte, però...
Però a vegades...
Però mira, a vegades, sí.
I la pell té memòria.
Bueno, ja...
Recordeu.
T'està fent una...
Aquesta frase que em persegueix tota la vida. No, a més, jo hi... Vull dir, ho defenso molt, eh? Però prou de parlar de si vaig prendre prou
és
important, el sol.
És que això comença a calar el missatge perquè anem cap a la temporada alta d'estiu.
Sí,
no?
I amb la gasta com està per
atanar
mateix.
I la gent ja sabem que hi ha una sèrie de persones que volen posar-se morenes de seguida perquè es vegi, ja, que la mora no aquella, no? I lluir-la, no?
Jo t'haig de dir que jo sóc bastant d'intentar bronzejar-me, però perquè m'agrada molt prendre el sol.
Gradual, feu-ho gradual.
Gradual. Clar. Però és veritat això que diuen que el sol de maig és molt més... Bueno, jo crec que és perquè nosaltres també no anem protegits.
Hem passat de la màniga llarga ja a la màniga curta o a tirants, no?
Tirants,
llavors, clar, sí. T'exposes molt més.
Exacte, i no anem prou protegits i per això potser el sol és més intens. O no ho sé.
A veure, el sol de les 12 del migdia de la juliol i agost...
No, del mes de maig.
Ah, no, no, és més intens perquè cau més vertical.
Val.
Llavors,
doncs, sí. Clar, veus, i a l'agost és molt més intens. Seré una mica intensa, jo, aquesta setmana.
Vinga.
Perquè deia que a mi m'ha aclaparat moltíssim i m'ha atrapat, és Thor. Jo no sé si vosaltres ho heu seguit o no.
Jo no l'he seguit encara, però no? sé de què va la història.
Sé de què va i estic veient allò pinzellades els dilluns a la nit, però és que no acabo... No m'he posat. No m'ha enganxat. O sigui, m'ha enganxat a mitges. No saps, no prou com per tenir-me allà davant de la tele. Però sí, sé de què parlem.
Sí? O sigui, sí. Tu Aleix, què?
Sé de què parlem, però és que a mi m'enganxa amb assajos, ara. Saps? Assajos de teatre. Llavors, l'hauré d'agafar a posteriori...
Jo tinc ganes de mirar-me allò tota seguida.
Sí.
De cop, veure'm els 8 episodis. episodis, pa, 8 hores allà davant.
Però he vist els esports, eh? Els esports. Sí, sí, sí. I posarem llum a la foscor.
Oh, i tant. Jo t'haig de dir que, clar, jo no ho havia vist, i és com a la Joana, a mi no m'havia enganxat la història, però de cop i volta, clar, dijous vindrà Pol Izquierdo, que és un dels periodistes, ah, sí, no?, que va formar part.
De TV3.
De
nous formats.
Clar, de nous formats.
Sí.
I bueno, doncs m'he hagut de posar el dia en aquests 3 dies, i clar, m'ha enganxat molt. Vull dir, no m'ho esperava. Ferran, li estic donant la tabarra, i el Ferran, deixa'm en pau ja, deixa'm, pots parlar d'un altre tema, que no sigui tort. Sèrie de Carles Porta, que el podeu veure a 3CAT, i clar, jo no sé si vosaltres... O sigui, no sabeu res de la història, o sigui,
sí,
més o menys.
Sí, 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 sí. 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 Sí, tinc la gent controlada. El Sansa sé qui és. Tinc
Palanca?
I el... Sí, no sé, ja... Aquí
tres morts?
Tres morts, quants hippies? No ho sé.
No ho sé, això ja. I 13 cases, em sembla que té el
plaer,
no? I que a més no, només s'hi pot accedir per un camí, això m'ho sé. Sí, sí, no hi ha accés directe i no pots accedir des d'Andorra perquè no
això
hi ha pas
llegit. Correcte.
I història de maquis, també, eh?
Imagina't. És que acumula això.
A mi, clar, jo li deia al Ferran a l'hora de dinar, a mi també el que m'atrapa més és que jo, des de la meva vessant, que ja diràs tu, jo d'ajut de dret, o sigui, he estudiat la carrera, però ja està, allà es va quedar, però des del vessant, diguéssim, de civil, de dir, ostres, i de qui és la muntanya? El primer de tot saber qui va assassinar a Sansa.
Sí.
Però i de qui és la muntanya? O sigui,
però
tot...
a mi em sembla molt fort que la propietat de la muntanya depengui de qui més resideix en aquella...
Clar.
No?
És que la història, clar, la clau és aquesta, que a no sé quina època, o sigui, es va dir que el qui mantingués el foc encès durant un any seria el propietari de la muntanya. Perdoneu, però això és que ni en una pel·lícula, no? O sigui, sembla ciència ficció,
sí,
gairebé.
Sí, sí, sí. Bueno, té els ingredients perfectes perquè ens atrapi aquesta història i aquest foc que el Carles Porta ens va recordar en cada episodi. El foc. Sí, sí.
Clar, el foc a foc. Ara, hi ha un risc de convertir Tor en una atracció turística, clar, perquè sí, això és el que ha passat ara a Tor, i s'han queixat els veïns de que no volen que es converteixi en un parc temàtic. Com ho veieu vosaltres? Es pot evitar això d'alguna manera?
No, crec que no es pot evitar. I, a més, vivim en un país, si més no, on estem nosaltres, que ja sabem que ens movem per onades temàtiques, no? És a dir, sí, quan va haver la sequera, encara hi és, però hem tingut el turisme de sequera que s'anava a veure al pantà de Sau Buit, sí, amb l'esglesieta allà, no? Quan ha arribat l'aigua, hem tingut el turisme d'aigua, que en diuen ara, que anaven a veure les fonts de Llobregat com rajaven, no? O els salts d'aigua. I ara tenim el turisme de les històries dels, com en diuen això, els crims, els true crimes, no?
Crime.
Que s'aniran a veure, doncs això, a Tor, a veure, no sé, a captar l'essència dels carrers, a trepitjar aquells carrers plens de misteris, no? I si ens sembla bé, a veure, al final la gent que faci el que vulgui. I per mi, jo penso, mira, si és turisme que se'n va de Barcelona i se'n va cap a altres llocs, per mi ja em va bé, que es buidi una mica a Barcelona. Ara, si realment el fenomen pixapí hi és, jo l'he vist al Delta de l'Ebre, ja ho sabeu,
ho
que jo tinc família allà, i ja fa uns anys, arran de la pandèmia, que la gent va descobrir el Delta, i és un formiguer per Setmana Santa, a l'estiu... I realment són bastant invasius, els éssers humans, eh? Són molt invasius.
Sí, que el fenomen true crime fa anys que ens té atrapats, i des dels mitjans de comunicació també se li està donant moltíssima bola, i jo crec que aquí també hi ha una part de responsabilitat de tota aquesta... Bueno, de tots els mitjans, doncs, que ara estan potenciant molt i s'està parlant moltíssim de Tor, evidentment, perquè està sent, doncs, tot un fenomen televisiu. Que això justifiqui que la gent vagi allà, que entri a manera il·legal, que molestin a les cases? No, evidentment que no, però ostres, era d'esperar. Vull dir, jo, l'endemà de l'escena de Tor, ja estava veient a Twitter gent que deia, doncs jo ja hi he anat, a més va coincidir amb les nevades, i llavors vaig veure vídeos d'això, de com estava el camí fins a Tor en aquell precís moment. O sigui, entenc perfectament, he vist això avui el vídeo que feia el nebot de Sansa, el Josep Maria Xas, que es queixava i deia aquesta frase de que això no és un parc temàtic i que sisplau, que la gent tingui... Que la gent, doncs, això...
Sentit comú i respecte.
Sí, correcte. I, de fet, he vist això, que el Carles Porta feia també el retuit i deia, per favor,
sí,
deu pensar, ai, la que he liat, mare de Déu.
Sí.
Però bueno, no em sembla bé, clar que no.
Fem una cosa. Continuarem parlant de viatges, en aquest sentit, viatges de risc, perquè, com ja sabeu, divendres passat hi va haver un atemptat a l'Afganistan on van morir dues dones i un home, catalans. En volem parlar amb la taula de diàleg, però abans, deixeu-me donar una molt bona notícia. A veure, un minut que ha passat de 5:45 de la tarda, fa una setmana 300 cartells inundaven l'Hospitalet de Llobregat amb l'objectiu de trobar en Patxi. un lloro gris de cua vermella que va desaparèixer divendres 10 de maig, i pel qual la família estava disposada a abonar una recompensa de 1.000 euros després de 20 anys convivint amb ell, amb el Patxi. Clar, a aquesta hora ja us podem dir que el Patxi torna a ser a casa. I està sal i estalvi. Això és important, eh? De fet, la Marga, que és la seva propietària, va entrar la setmana passada i ens ho explicava. Per tant, avui hem volgut contactar amb la Marga, novament. Marga, hola.
Hola, bona tarda.
Què, com esteu?
No nos lo creemos todavía. Estamos muy, muy, muy contentos, contentos, felices, alegres de tenerlo de vuelta en casa. Es la alegría, de verdad.
Enhorabona, Marga.
Felicitats.
Escolta'm, què ha dit el Patxi en arribar a casa? Perquè sé que parla.
Sí, 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 está, bueno, sobre todo con mi madre, porque claro, el Patxi es de todos, pero realmente de quien Patxi está enamorado, vamos, hasta sin infinitos, de mi madre. Y bueno, ahí está detrás de mi madre, dándole besos, diciéndole por Margui, como él le dice siempre, ¿no? Margui, como le decía mi padre. Y bueno, muy, muy contento, muy feliz, y se nota que está en su casa, es... Estamos muy felices, la verdad.
Esteu molt feliços.
De agradecimiento, ¿eh?
Bueno.
A todos los que nos habéis ayudado y habéis hecho difusión y nos han ayudado a buscarlo y, de verdad, no tenemos palabras.
Res, Marga. Tot sigui per ajudar-vos i que aquesta història hagi acabat bé, però explica'ns una mica com... O sigui, tu com vas rebre la notícia? Com vau rebre vosaltres la notícia? Que el Patxi estava bé, no?
Sí, bueno, la cosa es que me llama un número oculto de tantos que me llamaban y yo ya no quería coger ninguno, pero bueno, este no sé por qué, pues descolgué. Y lo primero que me dijo era que le dijera a mi madre y decirme que el Patxi lo tenía él y que estaba bien. Claro, yo le dije, a ver, yo me pensaba que era una llamada de tantas que me hacían de bromas o...
Clar.
Podria contar un sinfín de coses que m'han hecho.
No, no, és que, Marga, us deu haver passat de tot, perquè, clar, com vau fer també, no?, l'anunci de la recompensa de 1.000 euros...
Sí. Sí, sí, todo el mundo tenía el loro, incluso tenían una gallina, bueno, cosas muy desagradables, pero bueno, yo me quedo con lo bueno.
Claro.
Pues este hombre me dice esto y claro, entonces yo le dije, bueno, yo me tengo que asegurar de que es él, porque tiene una identificación y yo tengo que saber que es él. Y bueno, él me dijo que tenía que ser, que no había confusión, porque claro, me empezó a decir cosas que dice solo Patxi. Vaya, como por ejemplo del nombre de mi madre... llama al Carlos, que es mi hermano, porque muchos loros sí que pueden pedir también agua y tal, pero claro, que un loro especifique esas cosas, pues sí que me hizo tener un poco de fe y en esa llamada, ¿no? Y de esperanza.
Claro.
Y bueno, él me dijo, entonces, no me quiso decir de dónde era, lo único que sí que me dijo que de hospitales no era, o sea, que él no se encontraba en hospitales, y que me haría llegar a Patxi, y que si era él y que si estábamos de acuerdo, pues recompensa y au. Y así fue. No sé si... Yo creo que él no, porque yo hablé en todo momento con una persona más mayor y bueno...
Bueno...
Nos lo trajeron, comprobamos que era él y se le entregaron los 1.000 euros y no ha, sobre todo no ha querido dar su identidad ni decir... Bueno, es que no sabemos ni cómo se llama ni nada. No quería saber nada de tele, yo le dije que no, que yo ha sido desde tele y radio pues por tema de difusión, de llegar la noticia, de poder encontrar a Patxi, que yo no quería tampoco ni denuncia, ni... bueno...
No, clar.
Bueno, y así ha sido.
No, no, i deixa'm preguntar-te, Marga, perquè que, bueno, és que està bé el Patxi, es troba bé, perquè...
Sí, sí, a ver...
Perquè, clar, durant tot aquest temps que has estat fora...
Sí, porque yo creo que el Patxi, él está habituado a estar a vivir fuera de una jaula.
Ah, clar, això ens ho vas explicar, sí.
Sí, él entra en jaula solo para dormir. No sé el por qué, supongo que él se siente más ahí, más... Pero a esta persona que lo ha tenido, lo ha retenido tantos días, lo tendría en una jaula porque el pico lo tiene lleno de arañazos, tiene alguna heridita en la cabeza. Ay. Yo creo que de haber intentado él salir, porque claro, ya le digo, es un animal que está acostumbrado a estar fuera de una jaula. Pero bueno, más allá de todo eso,
bueno.
Por todo lo demás, bien. Él está bien, le hemos estado mirando, come bien, duerme bien, no sé. Está como
siempre. Pues aquesta és la millor notícia. Marga, moltíssimes gràcies,
ara,
de debò, eh?
Compte amb els ensurts, perquè m'han dit que el Patxi es va escapar per un ensurt.
Sí.
O sigui, que no l'espantem.
Sí, sí, Marga, que vagi molt bé, eh?
Vinga, moltíssimes gràcies per la vostra difusió, de veritat. Heu sigut clave, eh?
No, va, només faltaria. Marga, enhorabona. Vinga, records a tota la família, especialment al Patxi.
Vinga, de la teva part.
Una abraçada. Adéu. Clar, pobra Marga, mira, vam parlar la setmana passada i estava desfeta perquè tu és el que deies, que la cosa va ser perquè va ser un accident domèstic, mm-hmm. no? De fet, ens ho explicava la Marga, el seu germà Carlos, doncs va haver-hi un moment que ell no està bé i té amb un brot, doncs va llançar el pobre Patxi per la finestra. Ens animen molt aquestes notícies, començant, sí. No? Comencem setmana, que per cert, no us ho he dit, vosaltres sou dels que esteu desubicats avui, us passa sí. o no, Joana?
Sí, 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 jo avui ha passat el matí a la feina, que m'han parlat d'una cosa de dijous, i he pensat, ostres, dijous, però avui on som, saps? Sí. Estic a dilluns, estic a dimarts...
Sí, sí, a més que jo divendres a la matinada em va trucar un familiar per un tema, vam anar a urgències al clínic, llavors em vaig passar moltes hores allà, ja ho sabeu, quan vas a urgències estàs allà a la butaqueta esperant, sí, amb l'aplicació oberta, a veure si et diuen algun resultat o alguna cosa, i llavors el divendres ja per mi era com un dia molt raro.
I després de diumenge.
Tan desubicadíssim, és que ostres. Ja no sé, sí, sí, però tot bé, tot bé. Ja està.
Vale,
sí,
vale. Sí, sí, sí. Bueno, taula de diàleg que ens quedava... pendent el tema de l'Afganistan. Com ho vau viure, no? Perquè, clar, això se li suma que ahir dilluns el guia i fotògraf català, el Toni Espades, també va morir assassinat a Etiòpia, no? Quan l'equip de rodatge amb qui col·locava va ser atacat, amb qui col·laborava, volíem dir, no sé, vosaltres, que avui ens plantejàvem a la reunió, tots els viatges són de risc? En cert punt o no?
El risc sempre hi és, sí. Hi ha zones de més risc. Jo no barrejaria els dos temes, perquè una cosa és el periodisme, no? Que ja sabem que els periodistes han de poder anar a zones de conflicte justament per poder-nos informar, per tenir el dret a la informació, no? I a ser informats. Per tant, és molt meritori la feina que fan. L'altre cas és el turisme que puguem fer, no? Dir, mira, me'n vaig a tal país. Avui llegia, per exemple, què tenen en comú Síria, Haití i Afganistan? Doncs que són tres països que estan desaconsellats. Tothom vas a la pàgina del Ministeri d'Afers Exteriors...
I hi ha un missatge, no?
I, de fet, el missatge és que, a més, comença així dient... Des de 1979, el país travessa una situació de conflicte continu amb episodis recurrents de violència. En l'actualitat, segueixen produint-se ocasionalment combats armats, bla, 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 bla... Sí. Aquestes condicions d'inseguretat determinen decisivament la vida tant dels afgans com dels estrangers a tot el país. I posa més avall zones en què el risc és elevat. Diu, totes.
Ostres.
Val? És a dir, no se'n salva cap, ni una. Llavors penso... Una és, com a viatgers, una ens hauríem d'informar, saber on anem. No val només la guia de viatge, no, saber anar a la web del Ministeri d'Afers Exteriors, del país, veure com està el país. Mm. I l'altra que jo em pregunto és, quina agència de viatges s'atreveix a emetre bitllets i a organitzar tours en països amb risc molt elevat, no?
Bueno, i que qui ha mort, Toni Espades, és director d'una agència de viatges precisament especialitzada... en Àfrica, i també, responent a la teva pregunta, Mercè, a mi també em feia pensar, bueno, és que el risc sí, sempre hi és, fins i tot si tu ets el més especialista, vull dir, que ja és irònic i sap encara més greu, no?, que sent especialistes de la zona, doncs que això, que hagi mort assassinat a Etiòpia, i un accident, bueno, que encara segueix sota investigació,
que
no?, pel que he llegit, però que, bueno, que sí, que estic d'acord, que es tracta també de ser conscient, de diferenciar el que és la tasca informativa de després el que puguem després fer com a viatgers.
Clar. I com a viatgers, ara que ho deia, Joana, o sigui, què creieu que motiva les persones doncs, a viatjar? Deixem de banda, doncs, la gent que per la seva professió hi hagi d'anar, no? Les persones que per viatjar, per plaer, doncs, triïn zones de risc, no? Malgrat els perills coneguts. Mm.
Bueno, perquè ens mou el risc com tantes altres vegades, no? O sigui, jo particularment no ho visc així, o sigui, a mi no em motiva, vull dir, també sóc bastant... Sí, no sé, sóc també bastant de quedar-me... Vull anar a viatjar, però molt per Europa, eh? Vull dir, he viatjat poc més enllà. I ens motiva el risc, ens motiva allò nou, exòtic, i...
Però el món està ple d'exotisme, vull dir que...
Sí,
per què has d'anar a triar Afganistan, no? Hi ha molts països exòtics que poden sorprendre, i tampoc que han anat tan lluny, eh? Si no has anat mai, per exemple, al Marroc, hi ha un contrast cultural... molt, molt gran,
sí,
i el pots gaudir també, aquest exotisme, no?
Exacte. Sí, bueno, i després, no sé, també tanta altra gent que va a Àfrica a fer...
Oh, i tant.
Amb tants països sí. d'Àfrica, no vull dir així a l'engròs Àfrica, però va fer aquests voluntariats que es llencen allà a fer el seu curset de... Jo ho trobo fer... Per mi això és anar a fer moltes vegades de Salvador i Salvadora Blanca. Sí. Gent que es llença aquí a fer unes expedicions que després, bueno, després tornen a cagats, atemorits
i també hi ha el turisme, que és que hi ha molts models turístics, però també el turisme de selfie. És a dir,
correcte.
Jo m'he anat a fer un voluntariat i em faig les fotos als vídeos de TikTok per ensenyar aquest aspecte meu, no?
Sí, sí. Mira, que estava mirant. Avui a TV3 fan el fitxatge de fet, en Lluís Canut, el periodista Lluís Canut va estar la setmana passada a Fabricació Pròpia. Ens va presentar justament doncs, aquest documental que es presenta aquesta nit a TV3. Queden 2 minuts. Us volia parlar també sobre Xavi. Això no ho sabíeu. Mm-hmm. Us agrada futbol o no?
No massa.
Però, bueno, sí. A veure, si he de guanyar un equip, que guanya el Barça sempre.
Correcte, això per davant de tot.
Això per davant de tot.
No? Sí, o sigui, l'equip femení del Barça de futbol, que aquest dissabte juga a la final de la Copa d'Europa.
Per totes.
Com ho heu viscut vosaltres, això? Com teniu opinió? O voleu parlar sobre el Xavi?
A mi em sap greu aquest home. Sempre el veig tristot, està allà a les acaballes. No sé, i a més amb lo jove que és, tanta carrera per davant.
I s'ha de dir que
el fan fora.
Però és que no és el primer cop que passa això amb un entrenador del Barça. És a dir, es fa una aposta inicial per aquest entrenador a curt termini, i dius, home, si té un projecte que solen ser llarg termini i que s'ha de consolidar l'equip i l'estratègia, doneu-li temps, també, no? Vull dir, ell ho està demanant, però, clar, si no tens el suport per darrere, ha de costar molt tirar endavant. A més, la pressió de ser bestial.
No, totalment. Jo és que em vaig quedar també atrapada amb la nit... La Paula segur que sabrà, la nit del sushi. Si a vosaltres us dic la nit del sushi...
Ui, no sé de què parlem.
Tu no saps de què parlem.
No, però una nit de sushi pot ser molt interessant. Ara vol el sushi.
El titular ja està bé.
Anem a fer un sopar un dia d'aquests.
Doncs és aquella nit en què no se sap ben bé qui va convèncer aquí, a casa de la porta. Paula, no sé, pensava que ho sabies. Doncs no sabem què va passar aquella nit. Veurem què passa al futur de Xavi. En aquest moment, Joan Aleix és una mica incert,
Desitgem-li sort.
Sí.
Se la mereix.
Això sí, la porta ha dit que s'esperarà que passi la final de la Copa d'Europa de dissabte i llavors ja la setmana que ve sabrem el futur de Xavi Hernández al capdavant del Barça. De futbol. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Aleix Cabrera, demà és dimecres,
Sí, gràcies per recordar-m'ho. Ja
estem
situats,
Ja està.
Vinga, doncs nosaltres, com que ja ens hem situat aquí en Fabricació Pròpia en aquest dimarts, ja no tenim temps per més, us deixem amb l'Ignasi Miranda i el Sense Distància. Va, fins demà, 2:15. Us hi esperem.
Adéu.